teus Sixers. Torna a estar embaladet el Damià Artau, i no sé si amb raó. L'altre dia em deia, potser haurem de fer la final de l'NBA perquè la jugaran els Sixers. Rius, Artau, sí? No creus que no?
No, és que a més aquests dies estic empatitzant bastant amb el Damià López, perquè a mi també em va fer mal que Harden quedés fora de les votacions de l'All-Star, i em sembla que realment els Sixers tenen algun retoc pendent, potser la incorporació d'un aler defensiu que sumi alguna cosa més en atac que Matisse Thybul, potser alguna coseta per sota pels minuts sense Embiid, perquè crec que Harles queda una mica a mig camí del que hauria de portar un interior de rotació. Però bé, em sembla que els Sixers són un equip que té, vaja, té un jugador que és candidat a l'MVP, com és en Joel Embiid, i té una estrella en estat de gràcia com és Harden a nivell de passar la pilota, que ara a més doncs jugarà amb una motivació addicional. Per tant, a mi em sembla que si són capaços de fer aquest parell de retocs que he dit, i a més Tyrese Maxey torna a sentir còmode com a titular, perquè ara porta uns partits sortint de la banqueta, Sixers poden ser un dels equips que em posi les coses realment difícils a l'est, els Celtics i els Bucks, sí.
El món teatral, Marc, tens algun bon frontó per parlar d'NBA o no també cap al cap? No, eh?
No, és... estem molt sols allà.
Tu has empassat el solet, no? De dir, bueno, jo ara parlaria aquí de Doncic, però clar, qui em respondrà, no?
Clar, i de cop t'aniria molt bé fins i tot com no per fer metàfores, per explicar, però no, és com no... Però bueno, no passa res.
Entre l'est i l'oest, ja no vaig a equips, entre l'est i l'oest hi ha una conferència que t'atregui més o no, Marc?
Veuràs que és una resposta d'algú que pateix insomni. L'est juga més d'hora, perquè llavors si em desvetllo cap a les dues, doncs veig els Boston, tal, i si ja em desvetllo més cap a les 4 o les 5, llavors ja puc veure els partits de l'oest.
Està
crec
bé.
Que ho he dit bé, no?
Sí. És la qüestió d'horari. De fet, el del rècord de LeBron em sembla que és 4 de la matinada, el Lakers Oklahoma, de la matinada de dimarts a dimecres. Per tant,
segur... Clar, sí. Va, a veure, no depèn de mi, depèn del meu insomni.
Queda clar. A l'oest, abans deia el Marc Ja Morant, que és una de les estrelles, sens dubte, amb Memphis, però què els està passant als Grizzlies, Artau, que porten dues, tres setmanes perdent molt?
Bé, podríem dir una mica una línia similar a la dels Celtics, no? Allà s'hi han fusionat diverses coses. També que, d'alguna manera, els Grizzlies, amb la reintegració de la rotació de Desmond Bane, també el tram de calendari, que al final la classificació de l'Oest, si t'hi fixes, excepte Denver, realment és molt difícil veure qui és, si la posició actual és real o postissa. Doncs vaja, han patit una petita sotregada, però de totes maneres, per mi, o sigui, continuen tenint bones notícies. Per exemple, estem veient cada vegada més jugadors com Xavier Tillman que estan fent un pas endavant i que teòricament no estaven cridats a ser tan importants, i que al final a l'NBA moltes vegades, a la temporada regular, sobretot quan ets un equip sòlid, el que acaba marcant les diferències, pensant ja en el playoff, és si ets capaç d'anar sumant jugadors de rotació, que vol dir que hagin sobreviscut moments de dificultat durant la temporada i tal. I em sembla que Memphis, si és capaç de passar bé a nivell de resultats, que ho serà, el tràngol que està patint ara, arribarà a la fase final amb jugadors amb més profunditat que amb molts altres equips, que ja ha estat un tret d'identitat de temporades anteriors i que es pot repetir en aquesta. Sí. Deia el mateix cas de Xavier Tillman, en podem trobar més, sens dubte.
Amb Santi Aldama, que té coses que són de jugador més americà que no europeu, no? Hi ha un punt de, no sé si xularies la paraula, però un punt allò d'espectacle que l'acompanya bastant, no?
Sí, bé, i a més també crec que es magnifica una mica, no?, per aquesta aura una mica d'equip amb caràcter especial que tenen aquests Grizzlies, no?, que tots els jugadors en certa mesura s'han cregut el seu paper, no?, i han abraçat un tipus de cultura que no és l'habitual de Memphis, els Memphis Grizzlies de perfil més baix que coneixíem, no?, però al final és el que té tenir una estrella com Ja Morant. Santi Aldama, vaja, és que és un jugador que al final també suma molt perquè se sent còmode corrent, ja veiem que es va atrevint a fer cosetes després de vot, i vaja, al final també se li nota el punt de formació americana que molts altres jugadors europeus no tenen i quin sí que té.
L'All-Star t'interessa, Marc, o és una xarrotada?
Mira,
per tu?
Algun cop em llevava, el volia veure, però crec que vaig agafar un parell d'All-Star que van acabar, m'ho invento, però 130-120, i clar, era com bueno, no, és zero, era molt poc competitiu. Crec que l'últim, no, va ser més competitiu, el que van, un dels últims, el que van fer de Steve Curry contra LeBron, crec que hi va haver una mica més de competició, però no, la veritat és que fa gràcia, és per veure l'endemà, per veure els highlights l'endemà, no? Aviam què han fet. Però com que no hi ha tensió competitiva, que és una de les coses, no?, que a vegades a la NBA veus que falta una mica, sobretot els primers quarts, no és una cosa que m'interessi excessivament.
Tu, Artau, t'interessa alguna cosa o t'interessa més sobretot els cincs i a veure els suplents que hi haurà en una banda i l'altra?
Sí, no, a mi m'interessa més una mica els safarets, no? Veure una mica com són les votacions dels jugadors, veure una mica la premsa, i després, evidentment, moltes vegades acabes pensant ja, sobretot des del moment que saps les conseqüències que tenen els contractes dels jugadors, doncs, ostres, veure jugadors, no sé, com Jimmy Butler o James Harden, que hagin quedat fora de l'All-Star, doncs penses una mica en les conseqüències contractuals que poden tenir. Però al cap de setmana de l'All-Star, sí que és cert que amb l'Elamending al final aquest que fan ara de partit és una mica més interessant, però els dos últims anys, sense que soni a ser mal seguidor de l'NBA, me les he agafat força per dormir, almenys la nit del partit de les estrelles.
Molt bé, tindrem Pau Gasol entrenant un dels equips d'aquests Rising Stars, d'aquest partit dels rookies o de les estrelles emergents, que és la primera nit, no la nit del partit gros, sinó la nit de dissabte, i per tant un català, Pau Gasol, que d'aquí a poc li retiren la samarreta a Los Angeles, Artau, a Pau Gasol.
Sí, així és, home, serà una nit molt especial per ell, també evidentment pel bàsquet català, i bé, doncs és una d'aquelles nits que esperem també que es pugui arrodonir victòria dels Lakers.
T'imagines, Marc, allà, no sé, és igual, el Romea o el Villarroel, la teva samarreta allà penjada?
No, pobre de mi, no. No m'ho imagino, tampoc m'ho vull imaginar, jo ja tinc prou anar, com deien, no, al tòpic, que partit a partit, i anar fent.
No, anar fent, que no és poc, i que sí que vas fent i de manera contundent. 7 de març, Molló, m'apuntes?
Sí, sí, sí.
7 de març, la retirada de la samarreta de Pau Gasol al pavelló dels Lakers, que per tant tindran jornades allò festives, la setmana que ve el rècord de LeBron James, el 7 de març, ja que no poden celebrar victòries, com a mínim celebraran actes d'aquests pomposos.
És un Lakers-Grizzlies, està ben trobat.
Esperarà el partit, no? Suposo, quan LeBron faci el rècord de notació, Artau.
Home, hauria. Ja, per exemple, l'altre dia, per posar un exemple, amb DeMar DeRozan, quan va assolir una fita, ara no recordo les xifres, ja es va parar el partit, i DeMar DeRozan pels Bulls és un jugador especial, però no és cap emblema, i a nivell històric en l'NBA, doncs, més del mateix, amb LeBron, que és el primer o el segon jugador més gran de la història, doncs, i a més un dels, i jugant als Lakers, com es magnifica tot allà a Los Angeles, doncs sí, s'hauria de parar el partit, i jo, probablement no esperarà un minut o dos per l'aplaudiment, o sigui, no serà que un entrenador demani temps mort per l'ovació, sinó que pot passar alguna cosa més.
I vols dir que no veurem, no?
A Kareem Abdul-Jabbar?
Sí, no?
Ah, ostres.
Jo sent l'NBA, i si és a la pista dels Lakers, no? Dèiem que era sí, la matinada de dimarts a dimecres. Home.
Kareem fent un traspàs de...
Sí, algun, no? Un distintiu, alguna cosa. Home, això l'NBA jo crec que ho treballa bastant bé.
Podria ser, ens ho apuntem. A veure si veiem Kareem Abdul-Jabbar fent un skyhook encara a sobre de la pista dels Lakers, cosa que a mi em faria bastanta il·lusió. Marc Artigau, un plaer, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat una estona. Va bé Aurora a les llibreries, Marc?
Sí, va bé. Tampoc estic... Vull dir, no és com el teatre, no?, que quan acaba la funció pots veure la cara de la gent. Afortunadament no veus la gent llegir, no estàs allà al costat mirant si els agrada o no, però sí, de moment estem molt contents.
Nova novel·la del Marc Artigau, Aurora, editada per Destino, a les vostres llibreries. Marc, et sentim al món, que vagi tot molt bé. Moltes gràcies.
A vosaltres, gràcies. Adéu.
Artau, aquesta programatiada tenim un Golden State Dallas, sense Doncic encara, Dallas, sí, no?
Sí, sense Doncic.
I amb Curry o sí, no?, en principi, o sí, no?
Carri, espero que jugui, perquè la meva fantasy depèn d'ella aquesta setmana.
És que veig de vegades en Colomer molt indignat amb aquestes gestions de plantilla que fan, no?, a l'NBA cada cop i volta. Veus com dues o tres estrelles d'un equip i de l'altre, pam, no juguen. I dius, home, el partit, clar, ja no és el mateix, és un altre partit absolutament diferent.
Sí, exacte, no? A nivell televisiu, sens dubte, i a nivell d'espectador també, al final penses també en les plantilles, no? I segurament ara moltes vegades pensem que reserven els jugadors grans pels partits grans. Això l'NBA amb el calendari tan carregat no sempre és així, els acaba reservant potser més pels partits que saps que has de guanyar o que pots guanyar, sobretot quan estàs en la situació dels Warriors o dels Dallas Mavericks, que tot i que els Mavs són quarts i els Warriors estan... diria que estan a la zona de play-in, però vas, estan a mig partit, un partit d'entrar al top 6, tampoc pots permetre, és a dir, tampoc pots permetre anar regalant victòries, amb la qual cosa et surt més a compte potser fer descansar l'estrella en un partit més confús que no pas en partits clars.
Doncs Artau, continuem seguint, moltíssimes gràcies, fins la propera.
A vosaltres, un plaer, com sempre.
Passen 10 minuts de les 10 amb l'Artau Pasqual i amb el Marc Artigau com a convidat estrella, avui analitzant i pentinant l'actualitat de l'NBA. Com tenim el partit de primera al Villamarín, Mollom?
Doncs continua prou distret, la veritat és que està sent un bon partit per tancar el dissabte primera. Betis 2, Celta 2, amb alternativa. Som al 7 de la segona part, sense canvis a uns ni altres. No li serveix l'empat al Betis per acostar-se a un punt de la zona Champions i tampoc al Celta per sortir de la zona baixa de la classificació.
Passen 11 minuts de les 10, ahir es va jugar un partit a Granollers amb 4.500 persones a les graderies.
Superesports amb Xavi Puig.
I es reprenia la Lliga Sobal després de la disputa del Mundial i ho feia amb el derbi català entre el Frenkie Granollers i el Barça, que va acabar amb la victòria blaugrana de 22-37. Una aturada pel Mundial marcada pel fitxatge pel Barça de Pol Valera. Fins ara el Frenkie Granollers. A Granollers hi ha aterrat Bruno Reguard, cedit pel filial blaugrana. Un Granollers que és segon a la Lliga i tot just la d'ahir és la tercera derrota a la Lliga Sobal, dues contra el Barça i una a la pista de l'Ademar. L'entrenador del Frenkie Granollers, i li agraïm que ens acompanyi quan passen 12 minuts de les 10 de la nit, és l'Antonio Rama. Hola, Antonio, bona nit.
Bona nit, què tal?
Molt bé. Has tornat a veure el partit d'ahir o això ho deixes per dilluns?
No, ho deixo per demà.
Per demà.
Sí, demà a la tarda entrenem, demà al matí m'ho he agendat per veure'l.
Quina impressió te'n vas del partit d'ahir que veu jugar?
Doncs una llàstima no haver marxat tan ràpid de partit o que des d'un bon principi ja es veiessin les mancances que tindríem, la seva porteria que ens va amargar des del principi i que tot l'ambient que s'havia format, tota l'expectació, doncs que a nivell esportiu se n'anés tan ràpid, no?
Tornar a la competició després d'un mes i mig sense jugar contra el Barça, què té de bo i què té de dolent?
Bueno, de bo té que és un partit que ningú et demana, no? Que no has de guanyar, no? I que la vista està, doncs, que és molt, molt complicat i que tornar a la competició sempre costa, que els seus jugadors venen amb un ritme competitiu espectacular del Mundial, perquè tots ells juguen al Mundial perquè són boníssims, i tu portes un mes entrenant doncs d'aquella manera i arriba al Barça i et posa ràpidament a lloc.
Ara que dius això... Digues, perdona.
No, dic que això és el pitjor.
Ara que dius això d'un mes entrenant d'aquella manera, com és aquest mes per un entrenador i com es manté la motivació en un grup que veu que encara falta molt per tornar a jugar?
Bueno, és un mes complicat perquè és un mes que et falten jugadors, perquè vulguis que no, en aquest cas el Pol Valera, que a principi encara era nostre, no? Estava al Mundial, Esteban Salinas estava al Mundial, Rangel i Torriani amb els brasilers estaven al Mundial, jugadors joves que estan a seleccions juvenils i júniors doncs, també competint, i et queda un equip, quant a número de gent del primer equip, descafeinat, no? Molt bo per poder doncs, incorporar jugadors del segon equip i veure'ls i entrenar amb ells, un mes fred, un mes aquí al mig que intentes que passi el més ràpid possible, intentar fer-ho de la millor manera possible, però que al final és un mes que no és agradable per gairebé ningú.
Ahir amb una janta de por al Palau d'Esports, entre les 5 millors entrades de la història del balonmano granollers, com explicava el mateix club, unes 4.500 persones ahir. És la millor notícia d'ahir?
Sí, una llàstima que sigui l'única millor notícia, no? Ens hauria agradat doncs, acompanyar aquesta notícia a nivell esportiu, però sí que ha estat una feina per part del club, per part de la Sobal, entenc també el canvi aquest del patrocinador de la Sobal, no? De Plenitud, de donar també un cop de mà a tota aquesta promoció. S'ha fet molt bona promoció, tant de bo la gent s'hagi enganxat, o almenys que alguns s'hagin enganxat i ens puguin ja començar a venir a veure gent que no ens acostumava a veure a casa, perquè la necessitem, no? D'aquí el dimarts mateix tenim competició europea, i ens agradaria doncs, que gent que no estava acostumada a venir, que pel fet que hagi vingut aquest divendres, doncs torni a venir, però un goig veure el Palau. En partit de Lliga Sobal, jo puc dir que si ho he viscut, ho he viscut des de molt petit, eh?
Clar. Que hi ha el caliu aquest, ja que hi és un partit diferent, especial, ja no dic perquè és el Barça el rival, sinó dic esportivament, que tens molt complicat que això es tradueixi en una victòria, però segur que després al vestidor, no?, ho comenteu, de dir, hosti, quina passada, que xulo, no?, jugar en un ambient així.
Sí, això els jugadors ho agraeixen molt, i també una de les, potser de les percepcions també va ser el fet de que l'equip s'ha sentit també part d'aquest èxit, el fet d'haver fet la primera volta que hem fet i que s'hagi creat aquesta expectació, no? Evidentment el club a nivell de màrqueting, de promoció, d'esforços en ticketing i de publicitat, doncs se n'ha fet i molta, però que jo penso que el paper esportiu de l'equip a la primera volta també ha fet que s'hagi creat aquesta expectació que ha ajudat a omplir el Palau.
A veure si es manté el caliu, ja entenc que no amb 4.000, tant de bo, amb 4.500 persones cada dia, però sí que el caliu, no? aquest ànim que rebia l'equip, que el mantingui d'aquí a final de temporada. En aquesta aturada moguda, com dèiem, amb el traspàs de Pol Valera al Barça, tu, Antonio, des de quan sabies que en Pol se n'anava al Barça?
Bueno, des del mes de desembre ja hi havia campanes, no? I evidentment amb el Carlos Ortega n'havien parlat del Pol i tenien intenció d'incorporar-lo potser la temporada vinent. I el fet de les dues lesions aquestes tan sobtades del Barça en el partit de Nantes, doncs van accelerar, no?, el procés. La lesió d'Enguessan i Langaro, doncs potser van accelerar el fet de que potser valdria la pena incorporar-lo el més aviat possible a la segona volta. Llavors entenc que el Barça doncs va intentar-ho. Si s'havia de fer un fitxatge, s'havia de fer abans de l'inici de la segona volta. Un cop començava la segona volta ja no es poden incorporar jugadors de Sobal en altres equips de la Sobal, amb la qual cosa doncs, era ara o esperar-se a final de temporada. No? El Barça ha cregut que ho havia de fer. Evidentment, les ofertes pel Pol doncs, són sucoses i la clàusula de rescisió doncs, és la que és, la poden pagar i aquí està el fet.
Quan se sap, parles amb ell i què li dius si és que parles amb ell, amb el Pol?
Sí que parlem, i el Pol jo el conec des de que té 11 anys,
clar,
que
arriba
al club. És un jugador doncs, que ha hagut de lluitar molt, sempre ha estat... És un jugador que no ha estat el
que destacava més, no?
El que destacava més cada any, no, o a la seva generació sempre hi havia nanos doncs que semblava que brillaven més, no? Tot i que el Pol tenia una cosa especial que els altres no tenien, no? Aquesta màgia doncs, que se li veu quan juga. Però sí que és veritat que és un tio que sempre ha estat aquí a l'ombra treballant i volem més, un tio molt exigent amb ell mateix i amb les coses que li passen. I al final, doncs, què t'ha de dir, no? Diu, és que m'agradaria marxar a final de temporada perquè sé que la clàusula acabaria sent igual, no?, pel club i jo podria acabar la temporada tranquil·la amb l'equip i amb les ganes que tenia i ho estan fent bé, però quan t'ho posen al davant mai saps si el Barça t'esperarà a final de temporada o no. Llavors és normal i s'entén, fa ràbia, no?, com a entrenador i que et treguin a un jugador tan important com el Pol pel teu esquema, per la teva estructura, però al final doncs ho entenc, així li vaig fer sentir i oi, encantadíssim de que li puguin anar bé les coses.
quina rebuda ahir, a més, de l'afició, quin reconeixement, com dius tu, a tots aquests anys, des dels 11 que ha passat al club, que algú podia pensar a veure com el rebran, no?, que se'n va doncs, a la terra rival, o rival històric, no?, del balonmano Granollers, i en canvi ahir l'estima que s'emporta del Palau d'Esports ell mateix estava emocionat quan acabava el partit.
Sí, jo penso que, no sé si veu parlar amb ell, però jo penso que fins i tot ell tenia aquest dubte, no?, de veure què passarà, no?, però sí que és veritat que és un jugador... Una altra cosa és que fos un altre tipus de jugador, no?, que arriba i que passa per Granollers sense pena ni glòria, que acaba marxant d'una manera, doncs, d'una altra manera, no? No és el cas, és un jugador que clarament doncs, ho ha donat tot pel club i que ho ha donat fins que ha pogut i fins que les circumstàncies s'han donat per marxar. Jo penso que en aquest cas que cap tipus de dubte ni de retrets i l'afició... Doncs penso que ha respost com havia de respondre.
Va ser un gener intens per ell, perquè després de retruc que va ser convocat per la selecció espanyola per disputar el Mundial, per la lesió d'en Terrafeta, ell i Gonzalo, els dos únics jugadors que juguen a la Lliga Sobal, que van formar part de la selecció espanyola, que va jugar al Mundial. Això què vol dir, aquesta dada, Antonio?
No, fuga de cerebros, no? Fuga de talentos, no? Al final, clar, és així, no? I... els equips que estan doncs, diguéssim, a la mateixa competició o en el mateix rang que el Barça, doncs estan jugant a la resta d'Europa, no? Si nosaltres som el segon equip de la Lliga i vam aportar el Pol, doncs com un jugador, en aquest cas, que va entrar per un jugador que ja hi anava, doncs és normal que siguin jugadors de fora. El que hem d'intentar és doncs, fer més forta la Lliga Sobal, intentar que els jugadors no marquin, això és feina, evidentment, de clubs, de directius, de publicitat, de promoure doncs, i de creure'ns que les coses que estem fent les estem fent bé. Sí que és veritat que tenim clubs a la Lliga Sobal que estan competint a Europa i que estem competint bé, però encara s'ha de donar un passet més, sobretot a nivell pressupostari, doncs, que els equips de la Lliga Sobal, en aquest cas els que estem competint a Europa, doncs puguin estar una miqueta per sobre a nivell pressupostari per poder tenir jugadors d'aquestes característiques.
Les dues últimes. Ha arribat Bruno Reguard en aquest hivern, cedit pel Barça, pel filial del Barça. Què ha d'aportar el Bruno, Antonio?
Bueno, Bruno, sense cap tipus d'intenció de que se l'hagi de comparar amb ningú i de que tingui cap tipus de diguéssim, de pressió per fer les coses, doncs penso que és un tio que s'ha adaptat molt ràpid, en 3-4 dies que porta entrenant, doncs ja té clar què necessitem, què hem de fer. Jo penso que la que tingui més minuts serà un jugador important. Nosaltres necessitem, ara mateix necessitem número de jugadors, som una plantilla molt curta, sense el Pol doncs es quedàvem molt, molt curts i el Bruno ha de donar minuts de joc i minuts de qualitat. Al final, la nostra primera línia, doncs, tenim Antonio, tenim Jan Gurri, tenim Yusuf, tenim Roca, la resta de jugadors ja són Joan Amigó, que és principalment un tio que defensa, i després la resta són jugadors del segon equip, amb la qual cosa el Bruno ha de ser doncs, un recanvi de qualitat, i mica en mica, per què no, doncs, arriba a ser un jugador que en cap moment es noti doncs, que fa 3 dies que està amb nosaltres.
I acabo amb la competició europea, ho deies dimarts, tornem a jugar a casa contra el Balaton Furedi en aquesta competició on sou segons, en aquesta fase de grups. Per fer què esteu en aquesta Lliga Europea, Antonio?
Bueno, estem per dignificar el nom del club i el nom de Granollers arreu d'Europa, i al final, doncs, quan tu estàs i guanyes i tens l'orgull de guanyar equips amb pressupostos molt per sobre dels teus, amb lligues tan importants com doncs, la danesa, la portuguesa, en aquest cas Sporting de Lisboa, o que puguis lluitar doncs, a qualsevol dels camps de fora, doncs això ja et sents orgullós. Si a sobre pots passar de fases, sabíem que ficar-nos a la fase de grups era complicat, ho vam fer per la classificació que vam tenir a la Lliga la temporada passada, i ara si som capaços de jugar una eliminatòria de 8-10, doncs tant de bo, i tant de bo poder lluitar, que ens toqui contra un equip vistós, que l'equip doncs, que ens toqui, que vingui a Granollers i ho passi malament, i oi, si podem passar a quarts, doncs molt millor. Penso l'objectiu a Europa, si som capaços de classificar-nos entre aquests quatre primers, que al moment la cosa va bé, però encara queda molt, doncs haurem d'estar contents.
Doncs tant de bo. I l'any que ve la Champions o no? Després del discurs d'aquesta temporada no vols pensar si l'any que ve tocarà o podreu jugar la Champions, Antonio?
Jo, sincerament, crec que no, eh? Crec que no ens tocarà i que no hi haurà plaça per Champions. També et dic que només hi hauria la possibilitat o la remota possibilitat si quedem segons, i avui sí que som segons, però encara queda una segona volta amb les circumstàncies que ens porten ara a lluitar per aquesta segona volta amb tot el que ens ve, però bé, moltes ganes de, doncs, almenys de que la gent ens pugui tillar de ser un dels equips, doncs, que intenti estar en aquesta Champions, encara que al final no ho estiguem, però això ja vol dir que s'estan fent les coses bé.
Doncs Antonio Rama, moltes gràcies per haver-nos acompanyat, molta sort en aquest segon tram de temporada.
Moltes gràcies a vosaltres.
L'entrenador del Freiking Granollers en directe al Superesports de RAC1, quan falten 4 minuts perquè siguin 11:15 de la nit. A primera ha tornat a marcar el Celta, que està guanyant 2-3 al camp del Betis. Mal resultat aquest per l'Espanyol i pel Girona, perquè el Celta sumaria una victòria important al camp d'un dels rivals complicats a priori de primera, com és el Benito Villamarín. El 22 som d'aquesta segona meitat. Una pausa i ara tornem per anar rematant el Superesports.
Superesports amb Xavi Puig. RAC1. Dilluns a 6 de febrer el Tu Diràs es vesteix de gala. A 11:15, des del Museu Nacional d'Art de Catalunya, Tu Diràs, amb Aleix Pariser, des de la gran gala de Mundo Deportivo.
Us explicarem tot el que passa en una gala molt especial. Aquest any arriba a la 75a edició. I desfilaran els millors esportistes de l'any i també moltes personalitats del món de l'esport. Aquest dilluns viu una nit de gala amb el Tu Diràs i Mundo Deportivo. RAC1. Tots som 1.
RAC+1 presenta Crits. Emili Solsona, jubilat.
Somos un equipo de investigación desde fa molts anys ja, per exemple, el Laureano, que és mi aprendiz, somos un equipo de investigación policial urbana.
I Laureà Lladó, 40 anys i vivint amb els pares.
A les 22:03, al carrer Valladolid, del barri de Sants de Barcelona, una dona va cridar molt fort.
Tots dos formen un equip d'investigació criminal que busca casos on no n'hi ha.
Ya sabes lo que haces con tu mujer cada noche.
Tranquil, eh?
Cuando subes borracho, que me lo han dicho los vecinos.
Si no ve.
Crits, un podcast que posarà foscor a la llum. Cada setmana un cas a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. I divendres la resolució al versió RAC1. Crits, amb el suport d'Òptica i Audiologia Universitària, per a joves d'un a 100 anys.
Superesports amb Xavi Puig.
Minut i mig, seran 11:45, torna a marcar el Celta al Villamarín.
Sí, marca Idú, que la primera part, el central, havia estat decisiu amb una errada en el segon gol del Betis. Ara la sortida d'un córner, marca de cap des del punt de penal al segon. Supera Ruiz Silva, Betis 2, Celta 4, a 20 minuts pel final. També et dic una cosa, tal com està el partit, i malgrat que el Betis ve de derrota i té el desgast d'haver jugat contra el Barça entre setmana, a diferència del Celta, que ha tingut setmana neta, jo el partit no el dono encara per tancat, perquè està sent realment molt, 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 molt mogut.
A segona, com ho tenim?
Doncs ho tenim en victòria local. Guanya l'Alavés, Alavés 1, Eibar 0, minut 26 de la segona part. I a Itàlia perd l'Atalanta, que està jugant amb 10 des del minut 29. Sassuolo 1, Atalanta 0, a 4 minuts pel 90.
El Barça de Futbol Sala ha guanyat avui a la pista del Rivera Navarra, va imparable a la Lliga, amb la d'avui ja són 9 victòries consecutives en el campionat de Lliga i estem a 4 dies que comenci la Copa d'Espanya a Granada, de dijous a diumenge de la setmana que ve. Avui victòria 1-3, com diem, a pista navarresa, Tudela amb 2 gols de Sergio González contra un dels seus ex-equips i un altre de Sergio Lozano. Hola, Sergio González, bona tarda, bona nit.
Hola, bona nit.
I enhorabona per la victòria. No para, això, novena victòria seguida.
Moltes gràcies. Sí, ara estem en una bona dinàmica. La setmana que ve tenim una competició molt important i arribem ben preparats, així que res, molt contents.
Dos golets, a més, en una pista que et deus sentir una mica teva, també, que no sé si això hi ajuda, també, i un se sent més còmode encara a l'hora de jugar-hi, Sergio.
Sí, per suposat. Això també és casa meva. Vaig estar aquí 3 anys, supermacos, vaig ser superfeliç. Després vaig sortir per créixer i, bueno, he arribat al Barça, he complert un somni, però tornar aquí sempre era especial. Avui jo he estat i, mira, amb dos gols, que per suposat no els he celebrat contra la que va ser la meva afició. Tinc molts amics i bueno, un dia especial.
Costa no celebrar un gol, dic en el sentit de, ostres, que acabes de marcar i de dir, ui, que no el celebro perquè aquesta gent la respecto molt.
Sí, tant, és el que et deia, l'afició d'ells, hi ha amics, jo tinc cap de setmana lliure i a vegades em pujo a veure'ls, o sigui que crec que és una mostra de respecte fer-ho així, així que ja està, m'ha sortit a dins i és l'important.
La millor manera, m'imagino, amb victòria per afrontar una competició tan atractiva, tan xula i alhora tan complicada com és una Copa d'Espanya.
Sí, per suposat, és la competició més especial del futbol sala. Serà molt complicada, ens ha tocat un rival per mi també molt especial perquè és el meu equip més recent i és un equipàs, però bueno, l'objectiu és guanyar-la, per suposat, i anirem a per això.
Marça amb el de Penyes per obrir la Copa, més dijous a les 7, que és bo jugar dijous, imagino, no divendres, per més descans, però a vegades hi ha gent que diu que això d'obrir la competició està tot com encara molt fred. No sé a tu si, Sergio, t'agrada o no ser els primers en jugar.
Bueno, jo crec que el millor és jugar en dijous per tenir el dia de descans en el divendres. I, bueno, obrir la competició sempre hi ha sorpreses, esperem que no sigui la nostra. I bueno, demostrar que som el Barça, que anem a guanyar la competició, passar la primera ronda i bueno, plantant-se a les finals del dissabte amb bones sensacions.
Del Valdepeñas, que en destaca sobretot, que heu de fer especialment bé dijous per poder passar semifinals?
Doncs ells competeixen molt bé, el seu entrenador, el David Ramos, és un expert, no?, en preparar els partits, en intentar que el rival no jugui amb les seves armes, i nosaltres hem de fer tot el contrari, intentar imposar el nostre ritme de joc, atacar molt, ser, com es diu en castellà, no, un rodillo, i crec que si fem això, doncs som superiors, encara que el Valdepeñas, com et deia abans, és un equipàs i que podrem guanyar el partit.
L'altre de dijous, l'Antequera Inter, el mirem una mica així de reull per si passeu a semis o encara no?
Bueno, nosaltres primer guanyar els nostres quarts i sí, si ho aconseguim, doncs mirarem el partit dels rivals. Nosaltres per veure qui és el contrincant i el cos tècnic per preparar l'scouting del rival que tindrem el dissabte.
Com deies, aquest any tornada a casa, tornada al Barça, i la sensació és que has caigut de peu, com diuen, que sembla que faci molt més temps que hi jugues.
Sí, estic molt content, he treballat moltíssim perquè sigui així. Jo sabia, no?, l'oportunitat que em brindava el Barça de tornar a casa en un club com aquest, que és el més gran. I llavors, doncs, a la pista em tocava retornar tota aquesta confiança que m'han donat. És un projecte molt maco. Aquest any els 3 fitxatges són 3 nacionals i jo a sobre era de la casa, així que, bueno, crec que era molt important que aquest fitxatge funcionés perquè de cara al futur hi hagi molts més com jo, que som del Barça. Anem a fora per fer la mili i tornem al primer equip.
La decepció de la Champions com s'esborra del cap, Sergio, si és que es pot esborrar? O som nosaltres que no us deixem que l'esborreu del tot?
No, esborrar-se del tot no s'esborra, no em mentiré, però sí que crec que amb la ratxa que portem ara de victòries pues bueno, és com que es queda una mica més lluny i ens focalitzem en el dia a dia. Sabem que som els favorits de tot, això va ser un cop duríssim per la plantilla i pel club, i ara som conscients que ja estem obligats a guanyar les altres competicions. Ho hem fet a la Supercopa, crec que a sobre jugant a un molt bon nivell, després de les vacances del Nadal. Portem una ratxa de moltes victòries seguides i esperarem que continuï a la Copa. Són 3 partits més i si guanyem els 3, doncs serem també campions, que és l'objectiu.
Avui ha debutat Mamadou Touré amb el primer equip. Ha hagut novetada o encara no?
Encara no, som un vestidor molt, molt sa, per això no hi ha cap novetat, a més que potser s'ha de convidar a un esmorzar allà al Palau a la Ciutat Esportiva, però la setmana que ve tindrà temps.
Exacte, la setmana que ve amb aquesta Copa d'Espanya a Granada, de dijous a diumenge, i ja hi serem evidentment a RAC1 per explicar-vos-ho amb l'Albert Ferran. Sergio González, enhorabona per la victòria, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Una de les cares noves d'aquesta temporada del Barça, que torna a casa, torna al Barça, després de jugar, entre d'altres, el Rivera Navarra, amb qui s'ha enfrontat avui el Barça, i també el Valdepeñas, que és el seu últim equip, abans de tornar aquesta temporada al conjunt blaugrana. Algú com més, algú vol més, de moment, el Benito Villamarín, o no?
No, ataca molt el Betis, però de moment sense oportunitats molt clares. 31 de la segona part, Betis 2, Celta 4, amb dos gols d'aquest nano jove, Gavi Veiga, que veia ara de dobte que és el futbolista de menys de 21 anys l'únic que ha marcat 5 gols, igualat amb Pedri. Per tant, estem parlant d'unes xifres golejadores molt bones. I que és la primera vegada, veia també ara de relevo, que Pellegrini, en un partit amb el Betis, a casa, rep 4 gols. Per tant, és un partit també, des d'aquest punt de vista històric, aquest del Benito Villamarín. Betis 2, Celta 4, 31 de la segona part. A segona, l'Eibar queda amb 10. A la vez, un Eibar 0, som al 32 de la segona part. El gol ha marcat, per cert, reforç del mercat d'hivern. Ha debutat, i al cap de 10 minuts ha marcat, Asier Villalibre, el trompetista.
Sí.
Doncs ha marcat el gol de moment de la victòria a l'Alavés. Per tant, jo crec que és un jugador que a segona pot donar bon rendiment als de Vitoria. A punt del cinquè, Iago Aspas, no el fa de miracle, salva un jugador a la línia, Sabalí, pel Betis. Betis 2, Celta 4, 32 de la segona.
Passen 6 minuts de 2:15, anem a escoltar protagonistes del Baxi Manresa Joventut, Joventut Baxi Manresa, que hem jugat a Badalona, i també, evidentment, del Partidàs d'Hoquei Patins, que m'ha explicat aquest Palau Vilassana, i del Cornellà Barça Atlètic, que ha acabat amb un 4-3, 7 gols a la primera federació, que això gairebé és històric.
Superesports amb Xavi Puig.
Olímpic de Badalona, ha guanyat la penya contra el Baxi Manresa, 73-65, la penya instal·lada, per tant, en zona de playoff. El Baxi Manresa, que a més ha vist com el Betis ha guanyat el seu partit, queda només amb 3 victòries, igual que el Fuenlabrada, que juga demà a la pista del Granada. Per part verd i negre, el Marc Mundet una estona al vestidor amb un dels bases de l'equip de Badalona, amb Andrés Félix.
Mira, al final del partit, amb l'Andrés Félix. Andrés, bona nit.
Bona nit.
Queda el català?
Molt bé, crec que...
L'entens?
Entens, però el parlar em costa.
Bueno, cap problema. Escolta, bona victòria. No? Ha sigut un bon partit.
Sí, ha sigut un bon partit aquí en casa con mucha gente y creo que al final hemos sacado la victoria, que era lo importante. Bueno, muy buena defensa al final, todo conectado, cerrando el rebote contra un rival que tenía mucho ritmo y bueno, eso es lo que debemos de hacer, cerrar la defensa, cerrar el rebote y empezar al otro lado de la pista, que era el ataque.
A més, és un partit que confirma sensacions. Falten 15 dies per la Copa, però entenc que era important guanyar a casa abans de l'últim partit a casa abans de la Copa, no?
Claro que sí, claro que sí. Que jugar los partidos en casa siempre son importantes porque debemos proteger la casa, más como tenemos un evento tan importante como la Copa aquí en casa también. El último partido en casa no pudimos cerrar, lo que fue contra Gran Canaria, pero este sí que nos da un buen ritmo y un buen ànim per dedicar allà a la Copa.
A més, ha sigut una setmana on han passat coses, ha vingut Brodzianski, ha tornat Brodzianski. Tinc la sensació de que avui l'equip ha fet un clic, no? En tots sentits. És així?
Sí, sí, sí. Poco a poco hemos agregado ahora a Brodzianski, como tú lo has dicho. Un gran compañero que nos dará mucha facilidad también al equipo y nos ayudará, seguro que nos ayudará a ganar. Y esto creo que debemos seguir ahí poco a poco, para hacer ese clic que debemos, que teníamos y perdimos, pero ahora debemos hacerlo otra vez para seguir avanzando y seguir la parte de arriba en la liga.
La sensación es esta, que el Joventut, falta 15 días, ¿eh? Pero que el Joventut ha fet aquest clic. ¿Estás de acuerdo?
Claro, porque es un evento creo que uno de los eventos más grandes de la temporada, porque están los mejores equipos a un gran nivel y nosotros estamos allí por algo también. Entonces yo creo que nosotros debemos sacar la mejor cara del Juventud para con quien nos toque rival. El primero es Baskonia y ya de ahí de cara a seguir avanzando.
No es una curiosidad, quan hagi passat la Copa, te'n vas amb la selecció a Finestra FIBA?
Sí, creo que sí. Creo que después de la Copa me iré a la selección, pero quiero terminar bien esta primera parte terminando la Copa y ya luego me enfocaré en la selección.
Que, per cert, si ho tinc ben entès, esteu a punt del Mundial, no?
Sí, muy cerca. Serán dos partidos muy difíciles, pero...
¿Qué teniu?
Tenemos Panamá en Panamá y Argentina en Argentina. Sí, serán dos muy buenos partidos.
Gràcies i molta sort.
Moltes gràcies.
Andrés Félix, ja entenem el català i començant a parlar-lo una miqueta, el base verd i negre d'aquesta penya que suma 12 victòries, 7 derrotes a la classificació 7è, el Manresa penúltim, amb 3 victòries, 16 derrotes, no acaba d'arrencar l'equip de Pedro Martínez, millors sensacions de joc que no pas de resultats, sens dubte, n'ha parlat el Mundet amb el capità, amb Guillem Jou.
Mira, amb el capità del màxim Manresa, amb en Guillem Jou. Guillem, què tal, com estàs? Bona nit.
Bona nit. Bueno, una mica frustrat, no?, per com està anant la temporada, per com acaben els partits i sembla pel poc respecte que ens mostren algunes vegades, no?, la gent que intervé en el partit, però que intervé i nosaltres no podem controlar.
Sí, és un partit que jo entenc, que s'acaba amb sensacions molt estranyes, perquè per un costat s'ha competit, però el partit es trenca al final d'una manera, entenc que pels vostres interessos, que aliena, no?, a la vostra circumstància, no?, que és amb la desqualificació d'en Pedro.
Sí, no, crec que hem competit, no?, durant tot el partit, ens ha faltat encert, perquè la defensa crec que hem fet un molt bon partit en defensa, un dels millors, i al final, pues, si la pilota no entra, no, pues, costa molt estar allà, i crec que ho hem fet molt bé, hem tingut una molt bona mentalitat, i sí, al final, pues, després de que quan faltaven 2 minuts i mig passa tot el que ha passat amb el Pedro, però jo crec que la seva reacció no només ha sigut pel partit d'avui, no?, sinó jo crec que venim ja d'una temporada, pues, amb molts errors arbitrals, amb coses, amb problemes a la taula, inclús jugar amb el nou congost avui. Crec que això tampoc, evidentment, no és cap excusa, no?, i segurament potser haguéssim portat el partit igual, però al final, pues, marxes amb aquesta sensació de frustrat, de decebut i de perquè no ens respecten com altres vegades o com altres equips.
Perquè a més, això té un extra, que és la setmana que ve no jugueu, el partit amb Tenerife està ajornat, i això, la derrota d'avui, fa que estigueu en descens, perquè el Betis ha guanyat tot, ara fins que no torneu a reprendre la competició. Hòstia, això ha de tocar.
Sí, toca, però bueno, al final, per sort, no, estem al febrer i això s'acaba al maig, o sigui, hem de mirar aquest, hem d'anar a Istanbul, fer un bon partit, competir, i després el mes de febrer, pues, entrenar bé i preparar pel que queda pels dos últims 2 mesos i mig, que són importantíssims, no? O sigui, que jo crec que ara no és moment de mirar la classificació perquè ens farem mal i hem de ser conscients de la zona que estem, però crec que toca treballar molt i remar tots a una perquè em tira la situació i que al maig, pues, puguem riure tots.
Entenc que des d'ara ja comenceu a posar aquest xip de dir, hosti, ve una parada molt llarga i és gairebé com una pretemporada, no? Entenc que almenys jo entenc que com la plantegeu aquesta durada de 4 setmanes, la Copa, les finestres i el partit suspès amb Tenerife, ha de ser com una nova pretemporada, no?
Sí, crec que, bueno, no com una pretemporada, sinó, pues, crec que tindrem temps de treballar bé, no?, de treballar aspectes potser que durant la temporada costa més de treballar, no?, potser tècnic individual o estic, sistemes, no?, que fas cosa pretemporada. Crec que molts companys, no?, que ja fa un temps que estan aquí, pues, ens anirà bé, no?, ens ajudarà, també podrem desconnectar una mica, no?, de la competició i del ritme que portem, i després, un cop torni el 4 de març, crec que juguem a casa contra Fuenlabrada, pues, amb el xip ja a tope d'aquests 2 últims 2 mesos i mig, apretar fort i començar a aconseguir victòries, perquè és l'única manera que sortirem d'aquí sota.
Última, aquell partit del 4 de març, entenc que és començar bé aquell partit i guanyant, segur que el món es veu d'una altra manera.
Sí, que al final, pues, juguem a casa, no?, contra el Fuenlabrada, que és un rival directíssim, i per sort tindrem a tota la nostra gent. Segur que el Congost estarà a rebentar, com han vingut avui molts aquí, que hi ha hagut un moment al tercer quart que ens han empujat, no?, a tornar-nos a ficar el partit, i ja et dic, jugar al Congost sempre és un avantatge molt gran per nosaltres i crec que amb ells, pues, haurem d'aconseguir aquesta victòria.
El capità del Baxi Manresa, Guillem Jou, al micròfon del Marc Mundet, avui al Palau Olímpic de Badalona. Marc, ben tornat.
Què tal?
que han dit els entrenadors Pedro Martínez i Carles Duran?
Bueno, per un costat, satisfacció per la banda verd i negra per mantenir-se al pom de dalt de la classificació. Ha dit Carles Duran, que sabia que seria un partit difícil, però ha mostrat la satisfacció per haver tret el partit endavant en el que era l'últim partit a casa a l'ACB abans de la disputa de la Copa. Pedro Martínez, per la seva banda, s'ha queixat de la manca d'encert del seu equip des de la línia de 3 punts, malgrat haver fabricat bons tirs de la seva desqualificació. Únicament ha dit que ell havia demanat un temps mort, que la taula no li ha donat, que ha vingut a dir que la mesa de notadors havia estat desafortunada en el dia d'avui, que havia comès tot un seguit d'errors, que l'havien acabat desqualificant, no ha volgut entrar en cap mena de polèmiques, ha acabat amb un lacònic, és el que hi ha.
Doncs és el que hi ha, i el març que torna a jugar competició de Lliga al Baxi Manresa, per tant ara descansar, recarregar piles, acabar guanyant si pot ser en competició europea aquesta setmana, i després de pensar en el que queda de temporada, que és importantíssima pel futur més immediat dels manresans. Gràcies, Marc, fins ara.
Fins ara.
3:15, en aquest dissabte anem a explicar l'empat a 2, finalment, del Palau contra el Vilassant a la tercera jornada de la Champions femenina d'hoquei i patins. N'ha parlat l'Albert Ferran amb dos protagonistes, una de cada equip, la portera del Palau, Laura Vicente, amb l'Albert Ferran després d'aquest empat a 2, on ella n'ha tingut bona part de culpa amb unes quantes aturades de mèrit.
Doncs som amb la Laura Vicente, la portera del Palau. Hola, Laura, bona nit.
Hola, bona nit.
Quin partit? Ja preveiem un partit igualat, intens, i al final ha estat la realitat, un partit entre dos dels millors equips d'Europa.
Home, la veritat que ja sabem el que és jugar contra el Vilassana, suposo que elles també, que hem jugat moltes vegades, i òbviament ens esperàvem un partit molt complicat, molt difícil, molt intens, i així ha sigut. Penso que bueno, també nosaltres hem fet tot el possible perquè el pavelló estigui ple, estiguem el més còmodes possibles amb la nostra gent, ho hem aconseguit i gràcies a això també ho hem pogut tirar endavant.
El fet d'haver aturat o que no hagi entrat l'última directa i a salvar la inferioritat, us deixa la sensació que el punt és encara més bo?
Sí, bueno, al final penso que... sí, a nivell d'equip crec que no hem fet el millor partit que sabem fer, i tot i així doncs, el fet d'aconseguir un punt és molt millor que quedar-te sense, no? Aleshores crec que és un punt molt positiu, que òbviament ha costat lo seu i òbviament ens agradaria guanyar, no? Però crec que el punt és just i estem orgulloses.
És un partit també de porteres, tant tu com l'Anna Salvat, heu fet un gran partit, us heu salvat uns quants gols.
Home, sí, la veritat que ja sabem que l'Anna para molt, tant l'Anna com la Sandra, qualsevol de les dues, i bueno, és que és això, al final saps que contra el que tens al davant arribaran moltes vegades i tu has de fer un bon partit perquè, bueno, pues intentis que l'equip tingui un bon resultat, no? Aleshores, bueno, pues hem fet el que hem pogut, suposo, totes.
Haureu d'anar a Vilassana a guanyar, si voleu ser primeres.
Sí, al final és el que té. És una pista molt complicada, òbviament és millor jugar a la nostra, però bueno, és el que hi ha, així és el hockey i anirem a donar-ho tot.
Quina importància li doneu a ser primeres de grup? Perquè ara mateix és un tram de temporada, amb partits de Lliga, amb partits de fase de grup, que és important ser primer, però no decisiu. Quin grau d'importància li doneu al fet de potser estalviar-te una eliminatòria més complicada a quarts?
Bueno, la veritat, jo no m'ho miro com a cada primera o segona, sinó que al final tenim un partit important el proper a casa del Vilassana i nosaltres intentarem fer-ho el millor possible per poder aconseguir els 3 punts. Aleshores, que poder agafar bones sensacions pels quarts, sobretot, i a partir d'aquí, primeres o segones, segurament els encreuaments poden ser més fàcils o més complicats, però jo em quedo amb que hem de fer un bon partit i a partir d'allà doncs ja es decidirà.
Es parla molt el vestidor de fer hat-trick de Champions, guanyar 3 vegades la Copa d'Europa.
La veritat és que no, nosaltres som un equip que anem molt al dia a dia, o sigui, ara ja estem pensant en el Manlleu, que juguem el proper dimecres, i així anem fent. Al final els títols no els pots aconseguir abans d'hora, aleshores pues, a seguir entrenant, a seguir jugant contra el qui toqui, i partit a partit, i bueno, anar fent.
Laura Vicente, la portera del Palau, al micròfon de l'Albert Ferran. Quants minuts d'afegit tindrem al Betis-Celta?
Tindrem 8 minuts d'afegit, som al 90 i el Betis ha marcat el tercer. De penal, Fekir, un penal clar per mans de Mingueza, una acció desgraciada, ell vol rebutjar amb el cap i la pilota li toca el braç, l'àrbitre no ho ha vist, del Cerro, l'han avisat del VAR amb encert. Penal 3-4, guanya el Celta i queden els 8 minuts d'afegit. Pot acabar en empat. Fa el segon l'Alavés, Luis Rioja, Alavés 2, Eibar 0, nou partit en joc a segon, on n'afegeixen 7 i som al 92.
D'aquest Palau 2, Vilassana 2, de Laura Vicente, l'entrenador del Vilassana, Lluís Rodero.
Sí, som amb el míster del Vilassana, Lluís Rodero. Lluís, bona nit.
Bona nit.
Vaja, és un partit... esperava un gran partit d'hoquei entre dos dels millors equips d'Europa i al final heu tret un punt de la pista del campió. Vist així, amb els números a la mà, és un bon punt.
Sí, realment és un bon punt, però tal com a la Lliga el Palau va ser superior, crec que avui en moltes fases de partit hem sigut superiors i em sap a poc, evidentment. Empatem al camp de la campiona d'Europa, campiona Lliga. Mirat així és bon punt, però crec que avui l'equip ha estat en tot moment, ha donat la cara i en certs moments hem merescut més.
No sé si aquests dos últims minuts de superioritat i la directa fallada te'n vas a casa com dient aquí podríem haver guanyat.
Sí, realment ja no sol per això, crec que la segona part hem sigut dominants, igual que la primera part, l'inici, i després no, que ha canviat una mica dinàmica, i sap greu perquè dius, hem fet un partidàs i no marxem amb tot el premi. A partir d'aquí, si això ho ajuntes amb la directa, amb la superioritat, amb ocasions, doncs encara sap més greu, però bueno, és un bon punt.
Algunes protestes cap als àrbitres, cap als portuguesos, que un parell de vegades han demanat calma i tranquil·litat a la banqueta.
Bueno, crec que al principi han sigut molt desigualades les faltes, o sigui, els dos equips anaven fort, i per mi estava sent injust. Jo he de defensar el meu, en Pic m'han avisat que he tingut que parar, vale? I crec que després han igualat, i bueno, això crec que no hauria de passar, perquè al final un equip se fica nou amb tres faltes i acaba igualat, crec que ho fan, piten, canvien la manera de pitar, i això no és bo per l'hoquei.
Amb aquest empat és gairebé com si el partit d'avui no hagués servit per res, entre cometes, perquè tots ho jugareu aquesta primera posició d'aquí a 15 dies a Vilassana. No és un mal escenari per vosaltres, jugar-s'ho a casa.
No, per nosaltres tot el que no era perdre era important, ¿vale? Per mi avui era més important les sensacions i l'estar al partit que altra cosa, perquè al final si guanyes el partit de casa encara que avui haguessis perdut, no, estem a dintre. Llavors, més que importància de quedar primer, és la importància de, bueno, de veure que estem allà, de veure que podem competir amb tothom i de les cosetes que hem de millorar quan juguem amb rivals com el Palau, que n'hi ha pocs.
Lluís, gràcies. Vinga, queda encara molta temporada, queden tots els títols i bé, el Vilassana, que imagino que amb unes ganes boges ja de tocar títol.
Correcte, esperem. Lo principal és que la gent disfruti, crec que a Vilassana s'està disfrutant i tant de bo podem regalar a l'afició algun títol, que és el que intentarem aconseguir.
Lluís Rodero, el traó del Vilassana, al micròfon de l'Albert Ferran. Cap gol més al Villamarín, Mollom?
No, ataca el Betis, però de moment sense gol, 93 de partit, Betis 3, Celta 4, anirem fins al 98. Per cert, el segon de l'Alavés, en aquest Alavés 2 i 0 de segona, l'ha fet també Villalibre, per tant, doblet en el seu debut amb l'Alavés del trompetista.
El partit boig l'hem tingut a l'estadi de la ciutat esportiva Dani Jarque amb el Cornellà 4, Barça Atlètic 3, a la primera federació. Victòria dels locals, que han arribat a perdre 0-1, 1-2, 2-3, i han acabat guanyant 3-4, 4-3 en aquest cas el seu partit. I el Ballera ha parlat amb Àlex López.
Amb Àlex López, el golejador del Cornellà, en el primer gol dels 4 que ha fet avui el seu equip. Hola, Àlex, bona nit, bona tarda.
Bona tarda, bona nit.
Quin partit, més boig?
Sí, molt boig, molt boig. Crec que, bueno, hem sortit una mica a veure què passava, a veure què... I al final, contra aquests jugadors, aquest equip, tenen molta qualitat i sabem que en qualsevol moment te la poden liar. Crec que no hem sapigut llegir gaire bé el partit al principi i això ens ha penalitzat molt, però era el que ens marcaven i tornàvem a marcar, ens marcaven i tornàvem a marcar. I bueno, al final, la segona part crec que hem estat molt superiors a ells, sobretot hem ficat aquest punt d'intensitat que ens faltava la primera part i això és el que ha decantat la balança per nosaltres.
No sé si recordes algun partit amb 7 gols dels que has jugat últimament, em diria que no massa, eh?
Que va, no recordo gaire. A part, nosaltres som un equip que normalment els resultats són bastant justos, que defensem molt bé i intentem, doncs, tindre alguna ocasió i fer-la, i això no és casual a nosaltres, però bueno, Sí, si s'ha de guanyar, a mi m'és igual per quants gols, sí.
Què suposa aquesta victòria? Perquè vau començar la temporada, no sé si potser mirant més cap a baix que cap amunt, també per l'equip i l'entitat que sou, no? Hi ha pressupostos molt alts a la categoria, però acabeu de superar els 30 punts. Poca broma, no? A dos, de moment, del play-off d'ascens, no sé si s'ha de començar a mirar una mica cap amunt.
Crec que seria un error. La lliga està molt apretada, aquesta lliga és molt, molt dura, molt complicada, i al final sembla un tòpic, però s'ha d'anar partit a partit, i crec que ens hem de fer forts aquí a casa, sobretot, fora rascar punts i intentar assolir l'objectiu al principi. La primera és assolir l'objectiu, i després mai perdre les ganes i la il·lusió de mirar cap amunt, està clar. Crec que tenim un bon equip, un equip preparat, molt preparat, i crec que podem donar la sorpresa, està clar.
Hi ha hagut una jugada al final del partit decisiva, us han assenyalat un penal a favor a falta de res, 5 minuts perquè s'acabés el partit. No entro en si és falta o no, però veient les imatges sembla que és fora de l'àrea. Acaba de parlar el teu entrenador, ha dit que se'n recorda potser de la setmana passada que hi va haver un penal a favor vostre que no es van xiular. No sé com ho veus tot plegat, tenint en compte que no hi ha VAR i que per tant no pot intervenir en la tecnologia.
Sí, ho he escoltat al vestuari, que sembla que és fora. Jo a mi ja em pillava la banqueta i no ho he vist, la veritat. Jo he celebrat el penal com si fos dintre.
Normal
dintre. Sí, el que diu el míster una mica, la setmana passada també ens van penalitzar. O sigui, era un penal escandalós, un penal claríssim, que bueno, com potser no estava televisat per Esport 3, doncs no se li dona tant de
bombo.
De bombo, clar. Però crec que les decisions arbitrals, el no haver VAR, és complicat. És una decisió d'un senyor o d'un àrbitre que al final pren una decisió. S'ha de respectar el seu treball, però a vegades s'equivoquen, està clar. I en aquest cas doncs, ens ha tocat a nosaltres tindre aquesta miqueta de sort perquè ens afavoreixi.
Acabo amb l'última. Avui t'has enfrontat contra jugadors que han tingut minuts fins i tot com el primer equip, com Xavi Riat, la defensa, has vist més de lluny d'altres que també estan en dinàmica del primer equip del Barça, com Pablo Torre. No sé si n'hi ha algun que t'hagi cridat especialment l'atenció. No sé, bueno. quin dels 11 t'ha agradat més?
Per mi, el que més m'ha agradat és el davanter, és Barberà, no? Crec que avui és el que ha estat millor, però bueno, crec que són un equip molt jove, massa jove, i els hi queda molt, molt, molt per aprendre, que aquest món és molt difícil i és molt llarg, i sobretot, com una mica com a consell, que toquin de peus a terra, que sí, que estan al Barça, que porten l'escut que porten, però que sobretot que siguin conscients de que d'on estan i de lo que els espera per davant.
Ho dius perquè has vist alguna acció, alguna actitud que no t'ha agradat?
No, simplement perquè jo potser també he estat una mica en aquesta situació d'estar en un filial, saps? I en aquest moment doncs, et sents molt gran, et sents molt, molt bo, però que fora del, en aquest cas el Barça, el futbol és molt difícil, saps? I t'ho dic jo que he passat per moltes categories i ara mateix em toca estar aquí i només ho dic per això.
Molt bé, Àlex, moltes gràcies i molta sort pel que resta de temporada.
Gràcies.
Àlex López, golejador 8 del Cornellà, un dels gols del primer del Cornellà en aquesta victòria 4-3 contra el Barça Atlètic, amb aquest penal polèmic que li ha acabat donant la victòria, que n'ha dit Rafa Márquez, del penal que ha acabat significant la derrota del seu equip.
Resignat, és dels entrenadors que no vol... Vaja, ha dit que per ell no era ni penal, és a dir, que no era ni falta, i que a més era fora de l'àrea, però vaja, diu que com que no hi ha VAR, no hi ha res a fer i que ja s'ho faran mirar als àrbitres, però és dels entrenadors que no ha volgut criticar l'arbitratge després del partit, altres ho haguessin fet perquè ha estat evidentment una jugada decisiva.
Potser millor que no hi hagi VAR, perquè sí que n'hi ha en aquest Betis 3 Celta 4, Molló, i ens hauran d'explicar molt bé què ha passat amb l'expulsió del jugador del Betis, eh?
Sí, molt bé, perquè és un fora de banda favorable al Betis, té la pilota aguantada Iago Aspas, Luis Felipe li treu la pilota, li dona un cop, toca la pilota, com a molt li toca el braç, però ella es posa la mà a la cara i fingeix un cop a la cara. Del Cerro pica, expulsa Luis Felipe i des del bar Estrada Fernández sap greu, perquè és català, però les coses com són, s'ha equivocat i no ha avisat l'àrbitre que això com a molt és groga, això que ha fet Luis Felipe. En fi, que hi ha hagut expulsat també el porter de l'entrenador de porters del Betis, Toni Dobles, groga per Joaquín, Tangana de dimensions descomunals, i anirem, crec, fins al 101, 102, Betis 3, Celta 4, i el Betis amb 10.
Clar, ens hauran d'explicar al VAR per què no actua, per què no, no li diu res a l'àrbitre.
Bé, jo crec que és un error.
Una acció tan clara com aquesta.
S'ha equivocat, sí, sí.
Oh, ja, però...
Iago Aspas diu medio, sí que medio, medio aquí, però pot dir missa. Vull dir...
Si només, diguéssim, Luis Felipe fot o el cop de puny a la pilota...
És
una vermella per algú que està intentant que el joc vagi ràpid i és una benedicció per un jugador que fa teatre.
Sí, d'acord, però s'equivoca, Luis Felipe.
Sí,
perquè al final...
Tot el que tu vulguis, però sí, ja ho has moment, passant va, sense sí, però, targeta i Luis Felipe...
Però que en el moment que ell fa això, just li acaben de donar la pilota al jugador del Betis des de la banda per servir. Vull dir que al final... No ho has guanyat res.
Aquest és el millor àrbitre
i no fa res malament. Per mi no és ni groga el que fa el jugador del Betis.
Per mi sí. Per mi,
si vols la groga, sí, però l'altre, teatre.